I amb aquesta música arriben els minuts de ciència amb na Nicole May i na Carme Oliver, que ja estan aquí a Ràdio Pollença. Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Com va?
Bé.
Ja mos vareu avançar que avui toca parlar de la població i la contracepció.
Sí, humana, humana.
Uh-huh. Important, no? Sí. És important matís.
Sí.
Sí, és...
Bueno, és un tema que deixem els taurons, deixem les plantes i ens cuidem un poc dels humans aquestes setmanes. Tornem als humans.
I més que res, que si no ens cuidem nosaltres dels humans, les pobres plantes i els animals ho passarem molt malament.
Clar, perquè ja vàrem avançar també, bé, o vàrem comentar, millor dit, que nosaltres som més perillosos pels taurons que els taurons per nosaltres.
Totalment.
Va ser una de les principals conclusions, no?, que vàrem poder treure d'aquesta àmplia lliçó que ens vàrem donar sobre el món.
I passa el mateix amb els altres animals i plantes. I la fauna i la flora, nosaltres som destroyers totals.
I els altres humans, sí, ja s'havia dit, estem... fent de mala planta, encresquent d'una manera desaforada, i el planeta té els seus límits.
Sí, jo donaré alguns números que il·lustra realment a quin ritme exponencial ens reproduïm.
Tindrem ganes de tenir fills després d'aquests minuts de ciència?
Bueno, la gent que té ganes de tenir fills té ganes de tenir fills, però com tot, com si tu vols quatre barques al port de Pollença, pots tenir totes les ganes. No hi ha lloc. I que amb la població, el mateix, ja no hi ha lloc. I que no hi ha recursos, etc. Per tant, les ganes, jo voldria una casa tranquil·lament a Porto Pollença, sense hotel, sense turistes, sense massa veïns, doncs tinc ganes, i no el tinc ni el tindré. És a dir que, clar, podem somiar el que sigui, però la realitat i la reflexió personal i col·lectiva s'ha d'imposar a un moment donat.
Llavors, quina és aquesta realitat?
No, el que passa és que jo crec que sí. O sigui, bé, una cosa és tenir fills i una altra cosa és tenir molt de fills. Això és, no és el mateix tenir un o dos que tenir 4, 5, 6, 7, 8, 9, vull dir, és una... Sí. I llavors, si moltes vegades es tenen fills una mica per costum, perquè t'adú la mateixa societat i ja és hora de tenir fills, i potser aquestes persones tampoc, en el fons, no tenen tantes ganes de tenir aquests
fills. Bueno, hi ha de tot, eh?
Hi ha de tot, vull dir, és que no tothom...
Un debat delicat, aquest.
És un debat delicat, molt, sí. Jo crec que no s'ha de posar tenir fills o no tenir fills, això cada moment... ho dirà, i cada persona ho dirà, no és, no sabe, lo que sí que hem de tenir en compte és aquestes pujades de població. Cada vegada hi ha la mortalitat infantil és baixíssima, gràcies a Déu.
I les vacunes s'han extès a tot arreu del món.
La gent viu molt més.
Més temps, sí.
Està bé, però si te fixes en el mateix temps, la generació s'ha eixamplat, la gent té fills més tard, i en el moment, perquè l'important no és tant fills o vells o això, sinó quanta gent de la mateixa família, podríem dir, viu a un moment determinat.
Exactament, una visió més científica, no? Dades concretes.
Que si hi ha quatre, o sigui, si en el mateix moment està visquent el bispadrí, el tatarapadrí, vull dir, quanta gent està visquent en aquest moment?
No me coneixo llavors aquestes dades concretes.
Sí, i a més, les situacions varien molt entre països. És a dir, podem parlar d'Europa, però després zones d'Àfrica, zones d'Àsia, de Sud-amèrica, de Cuba, d'Oceània, de Nord-amèrica. És a dir, que també les condicions canvien a nivell de família, longevitat, fertilitat... I data, per exemple, del primer fill. És dir,
jo, com sempre, a mi m'agrada que abordar la realitat, sí, i la realitat científica. Després, com actuar davant d'aquesta realitat? Això jo ja trob que ningú té per què tenir la solució fantàstica o s'ha de fer el que jo dic o
no.
Això la mateixa societat i la mateixa persona pues ja anirà decidint
jo donaré un exemple concret.
Exacte, perfecte.
Dir que hi ha bastantes dades sobre el tema de població, per tant podem tirar bastant enrere i veure com augmentava la població. Per exemple, al segle XVIII, segle XIX, la població doblava cada segle. Dir, en 100 anys, el nombre d'habitants a la Terra se multiplicava per 2. Nosaltres,
quan
ara...
Quan no baixava de cop, com amb el còlera o la peste...
Sí, però vull dir que globalment, si mirem un segle, hi havia uns avatars, epidèmies, etc., però... guerres, evidentment, però globalment, d'un segle a l'altre, la població se multiplicava per 2. Passem a l'any 50, 1950. Ja no hi ha guerres mundials, les guerres civils a Espanya s'ha acabat, és a dir que ja no hi ha grans guerres, la medicina ha millorat, tenim antibiòtics, les vacunes se comencen a estendre per tot arreu, l'alimentació també en parlarem, els fertilitzants ja estan presents, per tant, les condicions de vida globals, evidentment no és el mateix a cada lloc, hem dit, però globalment les condicions de vida pels humans han millorat i no hi ha grans epidèmies, o si hi ha una epidèmia que comença, hi ha estructures de l'Organització Mundial de la Salut que intenta aturar-lo el més possible. Pues, l'any 1950 la població és de 2.000 milions i mig. 2.000 milions i mig. Què passa 60 anys més tard? Hem dit abans, segle XVIII, segle XIX, la població se multiplica per 2 en un segle. Aquí parlem de 60 anys. Més tard de 1950, la població s'ha triplicat. Multiplicat per 3. De 2.000 milions i mig ha passat a 7.000 milions i mig. Passem a 15 anys més tard a 1.000 milions més. És a dir que el creixement és exponencial. Se calcula que a 2050, és a dir que d'aquí poc, d'aquí 30 anys, la població, si no es fa res, i a més parlarem de Xina, que la política xinesa del fill únic ja s'ha acabat oficialment, pues, l'any 2050 serem 10.000 milions de persones. La Terra no aguanta 10.000 milions. Perquè, clar, no solament una persona que a la Terra necessita alimentar-se, necessita aliments, necessita aigua neta, però genera basura, genera aigües brutes, necessita un cotxe, necessita els metalls per fer el cotxe, no hi ha liti per fer cotxes elèctrics d'aquí 5 anys, és a dir que els recursos, ja tothom sap que per fer persianes d'alumini cada vegada hi ha més problema, perquè hi ha manca d'alumini, és a dir, la terra té els metalls que té. No és fer créixer blat per tenir pa. Cada any podem intentar fer créixer blat per tenir pa, però els minerals no n'hi ha més. I aquests mils de milions que se reprodueixen tan aviat...
Necessiten molts recursos, no?
I no hi són.
Sí, jo voldria fer un incís aquí. Bueno, incís, no. En això se li diu capacitat de càrrega.
De la Terra, sí.
De qualsevol cosa. La capacitat de càrrega de qualsevol cosa és el pes de lo que sigui que pugui suportar. Llavors, la capacitat de càrrega de la Terra, primer, antes d'anar, estava en la producció agrícola. Va ser aquest, en Fritzhaber, que per cert va ser el que va dominar molt el dels nitrats, el nitrat atmosfèric, i va fer el gas mostassa i el gas que se va utilitzar per les cambres de gas, que eren en base de nitrogen, i va fer els primers fertilitzants. O sigui, no hauria, ja no estaríem parlant d'això perquè no hauria hagut aliments sense aquest senyor que va fixar d'una manera artificial el nitrogen atmosfèric. Les plantes no ho poden fixar, el nitrogen atmosfèric. només ho poden fixar aquestes bactèries que estan a les lleguminoses, a les llegums, per això se posen, i el cicle és molt més llarg. Per això la població més o més es mantenia dins per a lo millor millorar la manera de cultivar o el que sigui, però tenies un factor limitant que era la quantitat de nitrats i les plantes no podies passar d'aquest. A l'afegir aquesta gran quantitat de tot el que vulguis, el que ha passat és que ha hagut una sobreproducció. El fet de la mànega del Mar Menor a Múrcia és una prova que tenim aquí molt directa. De fet, quan unes poblacions creixen sense control, en el final se maten a elles mateixes. Si no hi ha control amb el creixement de qualsevol organisme o tipus d'organisme, arriba un moment que s'ofegués, podríem dir que mor d'èxit. I això és el que passa, de fet, des d'aquest moment. Hem de saber que hi ha una capacitat de càrrega que, per molt que descobrim maneres de sobrepassar-ho, també hem d'anar alerta de no crear un desastre, que és el que estem fent ara amb els nitrats. I llavors els factors limitants, com els que ha dit na Nicole, alumini, liti, evidentment de les terres rares, que és el que tothom cerca a Afganistan, n'hi ha poc, per això se li diuen rares. Aquí sí que tenim molta importància i ens hem de posar ben en sèrio amb el reciclatge, perquè el que hi haurà serà mineria de les basures. Estem tirant constantment alumini, plom, estem tirant quantitat de minerals tranquil·lament a un pou de basura quan això no té recanvi. I jo sempre dic que això apareixerà, i de fet està apareixent, empreses que cercaran aquests minerals a dins de les basures. Si ho separessin millor, seria més fàcil de tornar-lo a posar dins el circuit. No és tant que quedi més guap o més lleig, sinó que tenim o no tenim.
Sí, per exemple, el telèfon mòbil que requereix minerals rars, una part, és evident, el nombre de persones a nivell mundial que té o que vol tenir un telèfon mòbil va creixent el mateix de forma exponencial, i és molt útil, és dir, que realment és una eina fantàstica, però no hi ha prou recursos a la Terra per assegurar un telèfon mòbil a cadascú amb tota llibertat. És que el tema està aquí. Per tant, per això volíem parlar d'augment de població, que realment s'ha disparat, és a dir, que hi ha gent per tot. Per tot, parlem d'Europa. La densitat de població és enorme i a més hi ha notícies que són un poc alarmants. Xina, que tenia des de l'any 1979 que va implantar la política d'un fill únic justament per reduir l'augment de població, ara Xina està a 1.400 milions d'habitants de Transformers, és amb l'Índia el país més poblat. Xina veu que la seva població envelleix, que falta nines perquè per cultura la gent vol tenir fills, per tant han seleccionat d'una forma o l'altra, no entrem en detalls aquí.
D'una forma molt directa.
Sí, sí.
Avortament, donat d'adopció. Si us fixeu, quasi tots les nines xineses amb adopció a Europa, com a mínim a Catalunya n'hi ha moltíssimes. Dient que ha adoptat nines xineses, nins xinesos no, perquè els nins xinesos no s'adonaven.
Sí, que de la família, és a dir, que quan parlem de fill únic vol dir un nin únic. Per tant, ara se troben que la població ha envellit, evidentment, que els nois ja en edat de casar-se o de formar parella falten noies, bueno, hi ha un tema, i el govern xino ja diu que les famílies poden tenir no dos fills, sinó tres fills. I clar, si la natalitat se dispara a Xina, bueno, aquí ja és un ens podem assustar moltíssim, eh? Perquè Xina, a més, el nivell econòmic i el nivell de vida de la Xina va augmentant, incorpora tots tot els desitjos i voluntat de viure de forma molt, molt còmoda, que és lo normal. Per tant, en lloc d'anar en bicicleta, volen tenir cotxos, volen tenir quartos de banys còmodos.
En definitiva, que... volen ser com a pollencins.
Sí, exacte,
no pollencins. Això no se pot aportar. No, 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 no. Que xines els vulguin ser com a pollencins, això, nada, a petita, que deien tots els xines.
I, no, i encara no com als Estats Units, eh? On el consum d'aigua és molt més elevat, és dir, bueno... Eh? Per tant, la situació és molt delicada. Això és la conclusió, diguem, de l'introducció. Sobre...
El que jo voldria, que està molt bé parlar de xinosos, però és que quan mirem això, la nostra visió ha de ser ja global, ha de ser planetari.
Sí.
La paraula global ha perdut molt del seu sentit, perquè tothom empleia global per dir qualsevol cosa. A nivell planetari, ja estem entrant, ja no hi ha novel·les de ciència-ficció, estem dins la ciència-ficció. Estem anant a mar, ja hi ha gent amb molt de dobbers que no ho fa de bromes a l'anar per veure si se pot colonitzar. Clar. O sigui, estem entrant a un...
I la pandèmia, no? La pandèmia també ens ha traslladat molt en aquestes distopies, no?
Exactament. I, de totes maneres, jo valia perquè sempre hi ha hagut gent en el... pensadors, com a mínim el que coneguem, que això ho tenien present. Bon, anem a Aristòtels, que estem parlant, que va néixer el 384 i va morir el 322 abans de Crist. I llavors ell va dir ja en el seu Tractat dels Animals que els pobles que no controlen la seva població estan destinats a la pobresa. Encara no diu a la mort, estan destinats a la pobresa. No. No pot...
Imagina, molt no, abans que aquesta multiplicació, no?
I el que també ja li preocupava, perquè va començar ja l'època industrial d'Anglaterra, amb Malthus, que després el pobre Malthus, la seva teoria va quedar com a molt tocada per l'utilització que varen fer els nazis i gent amb això, però no era pobret la seva intenció, era un economista. Era en el segle XVIII i a 1798 que va fer l'ensai sobre el principi de població ja estava constatant, ja ho va passar, no ho havien fet en números, la quantitat de població, la quantitat d'aliments, i ahir veia que augmentava més la població que la producció d'aliments. I han dit que aquesta producció d'aliments se va solucionar en la fixació d'aquest nitrogen sí. atmosfèric.
Fer els fertilitzants.
Però això també ha duit... no se pot fer sense fixar-se en tot el sí, que passa després.
Una sobreexplotació no? de les terres. Una sobreexplotació de les terres.
Bueno, i no és tant de les plantes del tenir molt de nitrat, que és el que passa per allà, l'eutrificació, comencen a créixer molt, això és el que dic de morir d'èxit, comencen a créixer molt, el créixer molt lleven oxigen a altres plantes, bueno, al final se moren totes, se moren els animals, se moren les plantes.
Et genera un desequilibri.
Es genera un desequilibri.
Sí. I el que deia Carme és ben cert que realment l'augment de població, és a dir, la natalitat elevada realment s'associa molt al nivell de pobresa. Ja l'hem vist, per exemple, com la URSS se va disgregar, eh? Els països de l'est que ja se van obrir amb més llibertat van entrar règims, diríem, més capitalistes. Me'n recordo bueno, jo, amb el programa Erasmus de la facultat teníem intercanvis d'alumnes amb tota Europa i els d'Àustria que feien tot un suport pediàtric als seus veïns de l'est, deia, mira, Nicole, la natalitat ha baixat en picat, perquè aquesta gent que té accés al consum, per exemple, se volen comprar una televisió, se volen comprar un cotxe, volen viatjar, pues saben que han de reduir la natalitat, perquè un nen, 2, 3, 4, 5, és un cost inassumible si vols tenir la, una vida occidental, eh? Si no, per tant la natalitat va ser. I, per, i també hi ha el tema religiós, eh? Que, actual, que ja discutirem, que abans no existia, però les religions com la catòlica, l'islam, evidentment, no estan d'acord de la, amb la contracepció.
Però això és relativament recent.
Sí, és molt recent. Eh? Ja veurem que inicialment no deien res.
Una famosa la... polèmica, no? També dels anticonceptius.
Sí, 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 sí. És un debat bueno, que de moment no s'ha guanyat.
De totes maneres, m'agradaria dir, si voleu, que a la disminució de, les, de la fecunditat, podríem dir, que ha donat, evidentment, per la contracepció, quan ja s'ha fet segura. I això ha donat, i les dones han adquirit més coneixements, s'han estudiat més, han entrat dins les xarxes d'estudi. Això perquè, en definitiva, qui té els nins és el que té úter, i el úter el tenen les dones, i ha baixat, les dones ja no estan disposades a tenir 12 fills.
Clar, el canvi una mica del rol també dins la societat.
Exactament, una amiga que era de Mèrida, m'ha dit que Extremadura, una bona dona, una dona com cal, des de que se casava fins que se moria no havia de tenir la menstruació. Mira això el que significa. Evidentment, quan les dones ja poden dominar el seu cos des del punt de vista reproductiu, tenen més coneixements, poden utilitzar els seus medis, baixa en picat. Digui el que digui l'Iglesi, baixa
sí,
en picat.
Sí. Però, bueno, de les formes, el que... L'augment de població actualment s'associa bàsicament a 9 països, eh? Índia, evidentment, Xina, el Nigèria, la República Democràtica de Congo, el Pakistan, Etiòpia, Estats Units, Uganda i Indonèsia. És a dir, aquests són països, diríem, on el creixement de població contribuirà més a l'augment de població global, mundial. Són aquests, d'aquí 2050. I, clar, depèn de les polítiques que fa cada país, o si facilita les famílies nombroses o si facilita la contracepció. És a dir, que aquí hi ha tota una política d'estat que se pot definir a qualsevol moment en funció de criteris polítics, religiosos, etc. etc. És a dir, que als Estats Units la gent té molts fills en general, bueno, molts parlem de 3 fàcilment.
No, si anem allò de les muntanyes que ningú coneix i que no poden pujar i que estan allà con el rifle i totes aquelles coses, saps?
No.
Aquells que estan allà dalt, aquells en tenen un fotiment, aquells en tenen 10 i en tenen...
No, hi ha, no, però globalment
aquí
als Estats Units...
Aquí entren les polítiques sí. governamentals.
Sí, no? A França, per exemple, hi ha una política governamental de protecció a la família i als nens, i realment hi ha moltes ajudes. El tercer fill vol dir un sou per la dona per quedar a casa per cuidar la família durant 5 anys tranquil·lament. Dire que a Espanya no, no hi ha política familiar quasi, per tant la gent ha d'assumir tots els costos, és dir que això és molt diferent.
Però això és, clar, evidentment aquí cada un pensa d'una manera. I jo l'únic que voldria dir també, que sempre dic l'únic que voldria dir, després dic mil coses, em van de mentidera.
Però per això vens, no?
És perquè molta gent diu oh, la població s'envaeix i no hi ha gent. Els tornem a pensar a nivell planetari, els buits s'omplen. Si ara tu te fixes, la gent que està fent feina aquí no és gent nascuda aquí.
Bueno, hi ha de tot.
Vés-te'n a un bar, vés-te'n a qui fan les cases, vés-te'n a tal... Clar, no dic
és
tots,
una baresa, sí.
Però un percentatge molt gros. Mira Gran Bretanya, que està aturada. Per què? Perquè han tret a la gent que no eren anglesos i s'han trobat qui era que realment treballava.
Bueno,
duies
no.
Duies camions, portava tal... inclús brokers, inclús gent de la
City. Entrem en un altre debat, no? Sí, sí. De la migració.
Bueno, però és això, és dir, si no tens la població per fer feina, la tens al costat, al país del costat o un poc més lluny. Alemanya, que sempre fa els números ben fets, malgrat el milió d'immigrants que van entrar amb la guerra d'Iraq, actualment ho tenen claríssim els empresaris, cada any necessiten 400.000 immigrats. 400.000 immigrats. Perquè la natalitat alemanya és molt baixa des de fa molt de temps i, clar, no tenen prou gent amb edat de fer feina. Clar, i si mirem globalment, la situació és absurda. Si hi ha gent que, degut a la pobresa, està a 2 hores de vols, no pot menjar, no pot fer la seva vida perquè no hi ha perspectiva de feina, i està a 2 hores d'un país on falta 400.000 persones treballadores cada any, i no parlem de França, d'Espanya, i ara a Europa tots els països són iguals. Necessiten immigrants per completar la població treballadora del país. Per tant, sembla molt absurd dir no, hem d'estimular la natalitat a Espanya perquè falta, és igual, treballadors, el turisme o qualsevol branca. Però si tenim aquesta gent desesperada a 2 hores d'avió. Això és evident que Europa l'ha d'articular bé. Hi ha totes les resistències que coneixem per fer-ho bé, però no hi ha altra solució que passar per acollir la gent que vol fer feina, en edat de fer feina,
i que
molt sovint està formada, a més.
Un missatge important, no? Aquests dies hi ha hagut tantes arribades de pesqueres.
Són els més formats, a més, perquè la gent que fuig... I jo voldria dir això, no dir una cosa, perquè m'ho direu, ja has dit dos. Que la gent, tenir fills, sigui el desig de tenir aquell fill. No tenir fills perquè no tindrem mà d'obra,
no
tenir fills perquè hemos de poblar com les estrelles del cielo i les arenes del mar i jo que sé què punyetes. No. Crec que els humans són més humans i més agradables si tenim els fills que volen tenir. I si un vol tenir més, pues que en tingui més. El que passa és que això no, el tenir, no tenir, no ha d'estar supeditat a que ara n'hi ha més o menys, perquè a nivell planetari això se va reestructurant. No s'ha de tenir aquesta por.
Crec, però, que amb aquesta línia d'arguments podríem arribar a un altre concepte, que és el de l'adopció, però...
Sí, el mateix, clar, el mateix.
És el
concepte, hi ha tot aquest concepte. Si tens gent que viu malament, que el seu entorn no li pot assegurar una qualitat de vida, i que desitgem tenir fills, i una opció és... Podem tenir un fill, podem, com diu Carme, és una decisió personal, però una de les decisions personals que es pot tenir és adoptar nens que en el seu entorn no es poden desenvolupar, o ajudar aquest entorn. L'altra alternativa és ajudar l'entorn perquè aquest nen en el seu entorn puguin créixer i viure en condicions correctes. És a dir que, clar, això és, no hi ha una solució única, és just una diversitat de solucions que cadascú pot adoptar, i també les polítiques de cada país.
És que som descendents de pensaments que en realitat ara han quedat bastant obsolets, però ho tenim molt eficat.
La Bíblia, créixer i reproduir.
Que el gran pecat de l'onanisme, que a mi m'encanta la història de l'onan, era que tirat la simiente al suelo. El fet de la masturbació masculina o el coitus interruptus està en que estàs tirant les llavors al terra, i això és un gran pecat perquè estàs fent malbé
la reproducció,
nins. I vull dir, si vens d'aquest tipus de mentalitat, doncs és molt difícil. Ara, la història de Noma,
ja en parlarem un dia d'aquesta. Hem de dir que la contracepció fa milers i milers d'anys que existeix.
des de sempre.
El primer text conegut, identificat, és de l'any 2700 abans de la nostra era.
Xino.
És xino.
Per cert, xino. O sigui, imagina't, sí, tant de xinos que tenim, i fa 2700... No, més.
No, doncs, abans de la nostra era.
Claro, 4700 anys ja feien contracepció. Imagina't si no haguessin fet.
També hi ha... Són coneguts tècniques, propostes dels egipcis. Tenim fa 3.900 anys que aquí proposaven cremes vaginals com anticonceptius. És a dir, que tenim diferents papirs.
Puc parlar de les cremes vaginals dels egipcis.
Però els egipcis... 3.500 anys, fa 3.500 anys, descriu el primer tampó vaginal.
Vale, puc parlar de les cremes vaginals dels egipcis, és que són molt bons.
El tampó vaginal, però medicalitzat, és a dir, tenia rels d'acàcia i tot això havia de ser la contracepció per evitar quedar embarassada. És a dir, que la contracepció no és del segle XX, és realment de fa 4.000 anys tranquil·lament, i el que ignorem de lo que feien abans, perquè sempre s'ha volut controlar la natalitat.
I el que no compten, ja estaven les bruixes, que els que els deien que sabien moltíssim de plantes. Pues aquests dels egipcis, deixeu-m'ho dir perquè m'encanta.
Clar. La crema, moltes ganes.
La crema vaginal, seria difícil d'aconseguir, o no? Se feia amb excrement de cocodril i una pasta d'herbes, i que feia aquesta mescla de l'excrement de cocodril en les herbes. Feia un espai esponjós i absorbia els espermatozous.
El semen.
El semen. I quedava ja enganxat i ja no passava més.
Una trampa.
Una trampa.
Gràcies als cocodrils, imagina't.
Jo el que suposo és que no sé si els excrements de cocodril eren millors que els excrements de vaca.
O de camell.
O de camell, però...
Poc escatològic.
Sí, però anava bé,
Eficient.
La farmacopea...
Està molt plena. Està plena,
sí, els invents són...
I sí, bueno, aquesta era... I en el... Aquest tampó vaginal sempre s'ha utilitzat molt la mel.
Sí, sí.
Que és antibactericida i...
I no és irritant, sí, també.
I jo, que tinc ara, estic amb aquest procés terrorífic amb el meu estómac, tinc que dir que el que més me calma és una cueradeta de mel. Ah. Una cueradeta de mel.
Ara no sabíem què anaves a dir, Carme, sí, després sí, de xerrar sí, tots aquests temes...
No, una cueradeta, és que els excrements de cocodril ho tenc una mica dificultós.
Ah, tanta sort. Tot és un possible negoci també, veurement
si... Jo puc fer una crida, per favor, que me duguin.
Bueno, el zoològic tindran.
I fa 3.850 anys,
aquí hi som.
Aquí hi som. Que, bé, ho contarem i així ja acabant, no?
Que era... Nonan és qui va donar nom a l'onanisme.
Exacte, exacte. Uh-huh. Que no és ananisme, sinó onanisme, amb O. Llavors... qui va ser? Ell era de l'època aquella d'en Jacob i tot això, del Gènesis. I llavors era germà d'en Ger. En Ger era el major, el va morir perquè sabeu que feia qualque cosa dolenta, perquè ja bé el va matar. Però la dona...
Això està a la Bíblia, està a la Bíblia.
Està a la Bíblia. Sí. Va anar, ho vaig mirar.
Sí, sí.
Va anar, havia d'anar amb el germà, que era Nonan. I els fills que tingués eren fills del seu amo. O sigui, l'úter de la dona continuava com una possessió del seu marit mort.
Clar, i els fills serien primogènits, és el tema. Com ella s'havia casat amb el primogènit, que ja ve va matar, ella s'ha de casar amb el germà següent, però els seus fills, que podria tenir, ja serien considerats com fill del germà major, per tant, primogènits.
I Nonan,
el segon germà, va dir, bueno, per aquí no passaré,
i va dedicar a fer-se coitos interruptes, tirava su simiente al suelo. I aquí en Yahvé també se va enfadar. Se va enfadar i el va matar. I la pobra Tamar ja estava allà. I quedava un germà que era petit.
Massa petit per casar-se.
I llavors son pare va pensar que en fi, que ja havia perdut. Era un judà, d'allò de Rubén Simeón, era un judà. Va pensar que ja havia perdut dos fills i que no volia perdre el tercer. I la va enviar ella amb la seva família.
Una molt bona telenovela, jo crec que podem deixar amb un continuarà.
Seguirà, sí, seguirà.
I no sabem
sí,
el que com passa acabarà amb aquest fill.
Bé, idò, continuant la setmana que ve, moltes gràcies Nicole May i Carme Oliver.
Fins.